A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Del matí. No parlava amb Núria Corretger des de... Ara precisament ho comentàvem, ens sembla que la memòria no ens traïa, des del Mercat d'Art que es va posar en marxa pels vols de Nadal, com aquesta iniciativa també nova, que volia posar a l'abast d'una majoria, com a mínim que ningú no pogués dir que a casa seva no podia tenir una obra d'art a un preu raonable. A partir d'aquí en varen parlar de moltes coses, però les darreres informacions ens col·locaven a Núria Corretger com a protagonista d'un premi dedicat a la seva trajectòria artística, el Premi d'Onart que atorga l'Associació de Dones La Frontissa. Núria Corretger, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
O sigui que han anat passant coses, mentrestant,
sí,
com sempre.
Van passant cosetes,
com
sí,
sempre.
Sí.
Van haver un mercat d'art, no?
Sí, sí, va anar força bé, va anar força bé. Va ser una experiència així que vam fer amb la Carmen, no? Amb la sala d'art que tenia allà, que té allà al carrer Bonaire. I la veritat és que vam quedar molt contentes perquè va ser una cosa bastant improvisada, vull dir, un mes o així ho vam muntar tot i vam tenir força assistència, va venir molta gent, vam fer vendes també, vull dir que força bé.
O sigui que hi ha un interès.
Sí, sí. Hi ha un interès, i la gent a més estava com molt sorpresa, bueno, perquè a més és una cosa que es fa a moltes ciutats, no? De que Sitges no s'hagués fet fins ara, no? Llavors era una opció bonica, no? De regalar una obra d'art a un preu assequible per Nadal, no?
Clar, posat d'aquesta manera podríem dir allò, o sigui que l'art t'interessa.
I tant, sí. Clar, sempre és... no sé, és una cosa molt especial, no?, poder regalar una obra d'art. Passa que, clar, tenim aquest concepte que les obres d'art són inaccessibles, no?, monetàriament, no? I no, vull dir, ja ho vam comentar, no?, que hi ha obres des de a partir de 40 euros, llavors, bueno, és un preu super raonable.
Ho posarem difícil, l'art interessa, segurament ha interessat sempre,
sí.
El que passa és que cada vegada que algú, diguem-ne, intenta fer-ne de l'art la seva vocació personal i professional,
sí, sí,
el primer que es deu escoltar aquí a la Núria, com tants altres artistes,
sí,
és a veure què passarà
permetre,
aquí, o no t'ho pots permetre, o en fi.
Sí, evidentment, però no és així, no? No sé, hi ha... A veure, elaborar una obra d'art és complexa, no? Però que hi ha molts tipus pots comprar, per exemple, un gravat, una aquarela, una cosa més assequible, un esbós fins i tot d'aquell artista. Llavors, bueno, els preus són molt variables, molt variables.
Jo no sé si el Núria Corretger és d'aquells exemples d'artista que més o menys toca moltes coses perquè totes li agraden.
Sí, sí, estic una mica en missa i repicando.
En missa i repicando. Ha estat sempre així?
Ha estat una mica per necessitat també, no? Perquè, a veure, viure de l'art continua sent complexa, llavors una mica t'has de dedicar a coses relacionades amb l'àrea. Jo, per exemple, en el meu cas m'ho passo bé perquè em dedico a l'ensenyament i bàsicament això, no? I això també em permet tenir temps, o m'ho he organitzat de manera de tenir temps per poder pintar també, perquè pintar també...
Per la creació pròpia, no?
Sí, per pintar necessites estar en solitud també, i necessites dedicar-li moltes hores. Llavors, a vegades no dedico totes les que m'agradaria, no? Perquè en el fons és el que sí m'agradaria abocar-m'hi al 100%, però bé, estic bastant...
diguem-ne,
no?
Complaguda amb la situació actual,
sí, 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 molt,
perquè
sí.
Tot això, i agafant així de cop i volta el currículum, comença a Belles Arts, que és,
sí,
no direm on gairebé comença tothom, sinó, sí, on comencen molts,
sí,
i allà suposo que hi ha una idea clara o específica vull dedicar a...
Sí, sí, hi havia una necessitat.
D'acord.
Jo crec que l'artista té com una necessitat, no?, que doncs algú li vull dins i té que expressar-lo, no? Llavors a Belles Arts va ser aquest moment d'esclat d'esplat creatiu i a més de trobar les eines i els professors i els companys que propicien tot això, no?
D'acord. Alguns artistes defineixen el pas per Belles Arts com una experiència una mica frustrant, uh-huh, en el sentit de molt acadèmica, uh-huh, i de metodologies, diguem-ne, molt acadèmiques, sí, i en canvi d'altres, diguem-ne, la veuen veritablement com un esquer, sí, davant de possibilitats que se li obren, sí, sí, amunt, sí, quan coneix. És el cas
en
el
meu cas, sí, en el meu cas va ser trobar, no sé, una via meravellosa de, doncs, de coneixement, d'aprendre coses, de, no sé, en el meu cas sí que va ser una estada i una època molt, molt maca, i a més va coincidir en els anys 80, Barcelona, que no sé, hi havia molta creativitat, hi havia, no sé, accions molt, molt interessants, i no sé, era força...
Ficar-se dins una escola és ficar-se també dins una certa idealització de tot plegat?
Sí, sí, que passa que va anar una mica, tampoc t'ho planteja seriosament, i vaig a crear una escola, una acadèmia, perquè a mi precisament l'acadèmia no hi estic gaire, no comulgo gaire
amb la metodologia,
sí, amb l'academicisme, que passa que sí, és veritat que d'alguna manera estic explicant una certa metodologia, però mm-hmm, bueno, és una metodologia que intento respectar molt la creativitat.
Ho preguntarem al revés, li cal a qualsevol artista una metodologia de treball?
Sí, jo crec que sí, sí, sí. Sí, és important, sí.
Allò del que un primer pot renegar, sí, al final, sí, li esdevé necessari.
Has de construir per després destruir, o sigui, per crear noves coses has, mm-hmm, de conèixer-les molt bé i saber quines són aquelles metodologies per després, si vols, evidentment l'art està per saltar-se-les també, no?
Mm-hmm. Doncs... Però és fonamental, com en tots els oficis, conèixer...
Com en tots els oficis i fins a tot els oficis artístics, perquè per ser actor necessites tenir una...
Mm-hmm. A veure, necessites... un bagatge i un bagatge, coneixement de tècniques, etcètera, etcètera.
Exacte.
Hi ha un moment en què això no era políticament correcte, mm-hmm, diguem-ne, defensar aquesta
sí,
postura, sí.
Pot ser, sí, sí, però vaja, no sé.
La defensada sempre, la Núria? O va tenir un moment en què... les coses anaven d'una forma una mica més anàrquica?
Sí, clar, al principi suposo que tot és més anàrquic o més inconscient, no et planteges tantes coses, però bueno, hi ha un moment que sí que dius... Bueno,
per mort d'allò de l'expressió lliure i que no...
Sí, el que passa és que per molt que vulguis expressar-te lliurement et falten eines molts cops, llavors te n'adones que si vols ser un professional necessites tenir un bagatge, necessites llegir molt, necessites anar a molts museus, necessites experimentar molt i equivocar-te molt, i aquesta és l'única manera d'aprendre, mm-hmm, no?
Què feia Belles Arts la Núria i què volia fer?
Volia ser pintora, ja ho tenia bastant clar. El que passa que també anaves tantejant, perquè Belles Arts fas una miqueta de tot, toques una miqueta la fotografia, l'escultura, fèiem també l'època de les performances, els happenings, però volia ser pintora. El que passa que després em vaig decantar cap al gravat, perquè era una cosa més específica i tenia l'opció també de conèixer, perquè pintar, doncs ja en principi ja pintàvem i mm-hmm, en canvi fent gravat sí que t'ensenyaven més una part que és més complexa d'arribar per tu mateix, no? Perquè necessites, doncs, bueno, necessites una sèrie d'eines, necessites el tòrcol, la premsa i una sèrie
d'eines. És a dir, que va traure d'entrada aquesta, no sé si dir, aquest petit repte de conèixer noves tècniques.
Sí, 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 i a partir d'aquí, perquè va ser l'especialitat, doncs ja vaig entrar dins del món del gravat, que és un altre món també fascinant i molt complexa, perquè uh-huh, i molta gent encara no el coneix molt
bé. I ara diríem que un reducte de fidels, no?
Sí,
perquè...
sí, sí. I és una part de una disciplina artística que a mi m'agrada molt difondre, perquè la gent encara no la coneix molt bé, no? O sigui, la pintura tothom està a la base, uh-huh, de tothom, però el gravat, i a més dins del gravat hi ha moltíssimes tècniques.
És relativament...
És un món de friquis, encara.
És relativament fàcil de ficar-se en el món del gravat? És a dir, es pot començar amb allò del linòleum, sí, i el lió d'això? Sí?
Sí, és molt bàsic. Sí,
és molt bàsic.
Sí,
és
sí, que passa que hi ha moltes tècniques, moltes, i ara està molt en voga el gravat no tòxic, que ha sortit fa uns anys, va aparèixer als Estats Units, perquè tot el tema del gravat treballes amb dissolvents,
amb productes,
productes molt tòxics, amb àcid nítric, que són aigua fosca, que...
Mm-hmm. Coses que poden fer mal, vaja.
Sí, 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 que són supertòxiques. I ara ha aparegut tot un sistema, uns artistes que treballen amb productes no tòxics, i bueno, i això ara comença a estar molt en boga, no? I és molt interessant, perquè a més fan servir matrius i productes en desús o reciclables, i bueno, tot aquest tema, mm-hmm, també és interessant, no?
Acaba la carrera i què passa?
què passa?
Un es veu més afermada la seva convicció de ser pintora?
Jo crec que tots els que vam acabar la carrera vam entrar en crisi, uns se'n van anar cap a ensenyament,
sí.
Els altres sí, més o menys han anat fent, sí, tinc algun, dos o tres companys.
Què vol dir això d'entrar en crisi?
Doncs bueno, que acabes la carrera una mica, que surts d'aquell núvol ensucrat.
D'acord.
Que a més allà tots som estupendos i
benvinguts a la vida real.
Clar, llavors entres a la vida real, la vida d'artista és molt competitiva i és molt, va ser, bueno, sí, entres en crisi, vaig estar un parell d'anys que...
Ho dic perquè aquesta crisi és d'aquelles de dir, jo no serveixo per això, sí. O aquest és un món molt difícil. I...
També, no, és una, també, una barreja, és una barreja de dir, ui, no sé, no em sento de tot segura, o hi ha molta, pues això, molta competitivitat, o realment no sé, planteja si seguir per aquí o no.
D'acord, és més una qüestió d'haver trobat un llenguatge personal, o és més una qüestió de dir, és que jo no sóc capaç de vendre'm a mi mateixa ni de participar d'aquesta espècie de...
És que necessites vendre't molt, perquè tu pots estar al teu estudi creant, però necessites que aquella obra d'alguna manera sigui exposada, sigui vista, no? Perquè la gent pugui opinar i valorar-te.
I això és una qüestió,
no?,
de caràcter o
també,
o
clar, necessites, sí, perquè necessites sortir a l'exterior i una mica promocionar-te. Si no et promociones, ningú et vindrà a visitar, no?
Passen aquests dos anys i què?
Bé, llavors, que passa que no vaig deixar mai de pintar, perquè com...
Està clar, quan hi ha una necessitat no es deixa,
sí,
no?
Sí, tu no ho deixes, llavors, bueno, doncs vas participant en petites coses, en concursos també, i tot això et va motivant, no? I bueno, i sempre estava aquesta... Sempre anava fent cosetes, tampoc dedicant-me exclusivament, però, però sí que no vaig deixar de pintar. Llavors, a poc a poc sí que van anar apareixent propostes interessants, vaig estar dins d'algun col·lectiu d'artistes, anava fent exposicions, llavors a poc sí que t'hi veus més abocada ja. I
un col·lectiu d'artistes que fa anys es va donar a conèixer amb el nom de...
Codi Art. Sí.
Una experiència que va durar, quant de temps va durar?
Jo vaig estar dos o tres anys, i van durar uns 4 anys.
Que es va editar un llibre de bibliòfil també,
es van fer coses molt, projectes molt, molt macos, sí, vam fer exposicions itinerants aquí per la comarca.
A vegades no sabem si és incompatible amb la vida d'artista o amb el tarannà d'artista agrupar-se d'alguna forma.
És complicat, agrupar artistes, però és una cosa que s'ha fet.
Perquè a vegades els propis artistes diuen no, som els més complicats del món, sí, a l'hora d'establir-nos com un col·lectiu.
Som complicats, però a vegades és l'única manera també, i és una fórmula que ha funcionat també molt a Europa i als Estats Units, que hi ha doncs, col·lectius que d'alguna manera uneixen forces per amb una idea o diverses idees per aconseguir una, no sé, coses, no? Com a col·lectiu, no? I també pots fer una actuació com més social, també pots moure d'altres maneres que com a individu, no?
En aquells moments a la Núria Corretja ja li interessava la figura femenina o cos humà?
En aquella època era més abstracte, sí, és curiós perquè vaig començar molt, no sé, molt a la facultat. Sí, era l'època que Miquel Barceló estava molt
en boca de tothom,
i llavors hi havia com una mena de figurativisme així molt expressiu i molt rabiós i no sé, en el meu cas vaig començar a fer bastanta abstracció pura i dura, i de cop van començar com a aparèixer unes figures, i que la veritat és que ara estic com molt lírica, no? I serà l'edat, no sé.
A veure si la Núria haurà anat al revés del món i ha passat de l'abstracció al figurativisme.
Bueno, com l'he tocat i és un tema que conec bastant
bé. I no desagrada gens ni mica, no?
No, que m'hi trobo molt còmode, però és que ara ho trobo fàcil fer abstracció, fins i tot, no fàcil, és com que... Bueno, ja ho tinc bastant per la mà, llavors... Passa que això tampoc és una cosa que tries molt conscientment, sinó que és una cosa que t'aflora...
Que ve d'una forma natural?
Sí, que t'aflora, que sí que evidentment hi ha una metodologia de treball, però és una cosa també molt, molt inconscient, molt, molt instintiva, no? Almenys en el meu cas.
Perquè el mercat demanda alguna cosa, o a la carrera d'un artista es pensa... Bé, he començat per aquí, segueixo fent això, estic fent el que m'agrada.
Jo no m'ho he plantejat mai, això, ni m'ho vull plantejar, o sigui, no, perquè si tinc que mirar el mercat com és realment ara sento que estic molt passada de moda. Llavors, però no, perquè m'interessa molt la pintura, molt atemporal, o sigui que sempre tingui alguna cosa que dir-te, que sempre hi hagi un missatge, alguna cosa que tu... no sé, que provoqui algo, que t'arribi algo, no? O sigui, les modes passen. Llavors, tampoc m'ho plantejo, perquè sí que m'interessa molt el que passa al voltant, perquè tens que estar informada, sí,
que sempre hi haurà artistes que renegaran de les modes,
sí.
I en canvi la Núria ens diu, sí, no, hi ha modes en el món de l'art.
Clar. A mi m'interessa més el pintor que treballa més des del seu, des de la seu interior, no sé, d'una manera més més particular, des de com a individu, com des del seu món, no sé, més això, més particular, no?
Com s'estableix d'aquesta forma la relació amb els primers espectadors, amb les persones que d'alguna manera segueixen la carrera artística d'una pintora?
Com s'estableix? Bueno, hi ha gent que ja et coneix.
Perquè, quan un ja assumeix, no, jo no faré el que el mercat vol, però està clar que sempre hi haurà algú que es anirà interessant per allò que està fent l'artista, no?
Sí.
I d'alguna forma tindrà una reciprocitat, que és el que suposo que també qualsevol artista vol, que la seva obra sigui...
Clar.
O que de la seva obra en neixin reflexions i comentaris i tot.
Sí, sí, no sé com s'estableix, és una cosa molt especial, molt que no et puc explicar tampoc, però... hi ha com un contacte, no? Si la gent, suposo que li arriba per algun motiu en especial, sí que hi ha gent que t'està seguint, uh-huh, i que et va veient una mica l'evolució, però després hi ha gent que simplement, no sé, s'enamora de la teva obra i ja està, és que és així de fàcil, no?
I a vegades així de... és mig miraculós, això, no? Arriba algú que la Núria no coneix de res.
Clar. I de cop, sí, és que connecten amb la teva obra.
Vostè fa una cosa que a mi m'agrada molt.
Sí, connecten amb el teu món, el teu món interior, i de cop doncs senten interessats i a més interessats doncs per tenir-ho a casa i bueno, també pot haver algun col·leccionista, no? Però normalment la gent que et compra una obra és doncs perquè la vol gaudir al menjador de casa seva.
La Núria crea de nits, de dia, qualsevol hora, en un determinat context.
Mira, abans treballava de nit, ara ja no.
Ara ja no.
Ara treballo per la tarda.
D'acord.
Per les tardes, sí. Cap de setmana, sobretot, perquè de dilluns a dijous estic amb
l'escola, que ara en parlarem.
Sí, i em vaig deixar els divendres i dissabtes per pintar.
Uh-huh. I un dissabte a la tarda pot dir un... Ho deixo fins divendres que ve?
De no pintar? Sí, ho faig
sí.
També, sí, que passa que intento...
Una certa disciplina, això,
tenir una certa disciplina.
Perquè està un com atura determinada...
Ningú t'està dient, has d'anar... Llavors ets tu, que passa que com a... Saps que com a, una mica com a necessitat has de fer-ho, però sí que és veritat que hi ha cap
setmana... Perquè quan aquell quadre queda, per dir-ho d'alguna forma, penjat...
Sí, però també està bé que quedi interromput, sí? i donar-li uns dies...
La pintora diu, adéu, fins d'aquí 4 dies i ens tornem a trobar...
Sí, i a més no sempre estàs tampoc pintant, abans també necessites estar... fer molta contemplació, llegir molt, o sigui, també està en moments així de pausa. Després, quan ve ja l'activitat així més frenètica, doncs...
És una ximpleria, però a veure què en traiem. Com es fa un quadre?
En el meu cas, jo sempre estic recollint informació que pot provenir de molts llocs, des de llibres, des de imatges que recullo, des de textos, m'interessa molt la literatura, treballo molt amb la poesia, també. O sigui, jo recullo, faig com un recull d'imatges i textos, i a partir d'aquí començo a elaborar doncs, esbossos, o faig com llibres.
Sense també. Cap interès determinat, només allò que crida l'atenció, allò que pot motivar.
Bueno, potser hi ha algun element, algun tema principal... però sol ser bastant inconscient. I a partir d'aquí sempre apareix un tema. Bueno, ara fa uns anys que estic amb el tema de la dona, el tema femení, no? I a partir d'aquí és com que es va fent sol. O sigui, construeixo com un, no sé, un llibre amb apunts, amb textos, amb un collage d'imatges i coses. I després ja en el moment de pintar sí que ja és enfrontar-te al llenç blanc. I començo perquè no sigui... Una cosa que em faci por, que sigui una cosa molt predeterminada, començo simplement tacant molt el llenç, embrutant-lo, i a partir d'aquí es va construint. Hi ha un moment que sí que ja és com que t'has d'enfrontar, i bueno, ara ja sí, estic fent una cosa seriosa, no estic jugant, no?, a plaer, però sí començo una mica així, amb aquest punt de joc, no?
Hi ha Hi ha esbossos? No hi ha
esbossos? Sí, sí, hi ha esbossos, sí? Sí, hi ha esbossos. Hi ha com un plantejament de dir, bueno, l'obra vull que sigui una mica la composició, així, sí, així, així. Uh-huh. Passa que després pot ser que evolucioni, o que, bueno, evolucioni, o que canvi, o que se'n vagi cap a unes altres... És que per pintar t'has de deixar portar molt, no? Has de ser molt fluid, no? Penso, almenys com jo treballo. Hi ha gent que és més racional. Això no vol dir que no siguis també mental, no?
En tot i això, el que vols, no? En tot i això sembla un procés molt establert, eh? Una recollida d'informació sí, especial. Sí. No dona la sensació de que neix això a la babalà.
Exacte. El que passa és que quan ho mires sí que sembla com fet així molt espontani.
Molt deixat anar. O...
Sí, molt deixat anar. Però...
Perquè quan es comença a atacar, ja se n'adona si això pot anar bé o
sí,
si això va...
Ja ho veus. I, home, els quadres que m'han donat més feina són els que des del principi no anaven bé, però al final són els més macos, eh?
Sí?
Amb els que et donen més... Sí, sí. Això, aquest... més guerra, no?
D'acord. És a dir, això de rendir-se la primera, no?
No. El que passa que els pots deixar aparcats, perquè hi ha quadres que t'estàs anys, eh? Anys fent-los. A mi em va agradar molt l'exposició que va fer el Miguel Conde, jo sóc una...
Bueno, és fàcil ser fan de Miguel Conde.
M'encanta. Uh-huh. És un pintor, a més, que el conec i... No sé, m'agrada molt. I quan vaig veure l'antològica que li van fer aquí al Miramar, uh-huh, vaig anar tres cops a veure-la. Vaig anar tres cops. I em va agradar això, que hi havia quadres que els havia estat fent, o sigui, que els feia i els anava com... O sigui, que els quadres anaven com evolucionant sols, sí, sí, no? O sigui, que
com reinterpretant-se, eh?
Sí, i això és una cosa que m'agrada molt, no? De que la pintura està viva, o sigui, que va com transformant-se en el temps, no?
I fins i tot com es podien exposar aquelles obres que havien estat víctimes del foc.
Sí, sí, sí.
I allà estava el que havia quedat viu d'un procés
fantàstic,
traumàtic,
sí,
per un artista com és veure la seva obra canada.
Sí,
no?
Sí, sí. Uf, t'ha de ser molt fort.
Hi ha una certa necessitat també de crear un llenguatge propi?
Sí, sí, perquè si no estàs sempre picotejant d'aquí d'allà i no sé, i és una mica, és com que no acabes d'aprofundir en res, i sí, jo crec que és important trobar-ho, no és fàcil, eh?
En un món tan global on es pot veure el llenguatge pictòric de tothom, és difícil una singularitat o...
sí, és complicat. El que passa que no sé, també suposo que t'hi trobes d'una manera natural o no ho sé, però sí que intentes depurar coses i anar trobant una mica el teu llenguatge, però sempre t'estàs plantejant, jo ara m'estic plantejant canviar de
tema. En aquest camí sempre s'hi està, no?
Sí, sí, sempre. Però sempre et planteges això, ara dius, doncs ara m'agradaria, no sé, canviar de tema, tornar a fer provar uns altres colors, o sigui, arriscar-te, no? Passa que, bueno, per fer això també tens que treballar molt, o sigui, tens que posar-t'hi fins que torna a aparèixer una cosa nova i depurar-ho, i tampoc pot ser una cosa molt dispara el que havies fet abans, no per res, sinó perquè si no, no va en tu, tampoc no ets tu, no?
D'acord, és a dir, que la pintora comença a intuir aquesta necessitat de... Fer un canvi?
Sí, ja tinc ganes, ja fa temps, sí, però encara em surten les figures. És com, no em deixen. No em deixen, és com, sí.
Bé, doncs aquí, a més de la creació, hi ha la part, diguem, que molts també coneixen de la Núria Corretger, que és la part lectiva, per dir-ho d'alguna forma,
sí.
la de proposar un taller, diguin-li una escola, diguin-li com vulgui. Això com neix i per què?
Mira, va néixer molt també, no sé, d'una manera... Tampoc és que volgués dedicar-me a l'ensenyament, però bueno, em van proposar... És que em van traspassar el taller, de fet, el taller del carrer Sant Sebastià ja funcionava com a escola i ja havia fet un curs, havia donat un curs a les guies turístics sobre art, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, em van fer la proposta i m'hi vaig tirar de cap i no sabia si com aniria, si m'agradaria, i la veritat és que em va encantar i estic encantada de poder ensenyar també a, no sé, totes les disciplines artístiques des de la meva manera, no? També perquè no m'interessa gaire l'academicisme, però sí això que dèiem abans, aquesta certa metodologia, no? I bueno, i ensenyar simplement el que són les tècniques i, bueno, sí, com plantejar, doncs. Un quadre, no?
La Núria no és pedagoga, és una pintora que ensenya.
Sí, podríem dir...
El que passa és que ho pregunto perquè si hi ha d'haver, no sé, si això és una vegada és una qüestió de personalitat,
sí,
de saber-se adreçar
sí,
als nens i a les nenes d'una manera també especial.
És que ha sigut amb, també dono classes als adults, però ha sigut amb els nens, amb els que realment
ha redescobert.
Sí, sí, ha redescobert, perquè a més ells tenen aquesta capacitat innata de crear sense cap embús ni sense cap problema, que ha sigut amb el que m'ha fet també connectar amb una part que tots portem, no, a dins, aquesta part més de joc, d'experimentació, de llibertat.
No sé, i què ens deu passar quan ens fem grans?
No, i que ens atrofiem.
Comentem abans de començar la conversa amb la Núria.
No sé, però ja es nota a partir dels 11-12 anys els nens ja, ja comencen a, com a no a reprimir-se, però també és, suposo que és la, tota la societat, no sé, el que ens envolta la societat, totes les pautes que tenim per tot arreu, i és una mica això.
Però la Núria vol dir que hi ha un moment a la vida en què ens expressem de la forma més,
més lliure,
més natural, oberta, sí, lliure.
Mira, l'altre dia vam venir de l'escola Barrachina, em van fer una proposta molt maca, una mestra fantàstica que hi ha, que es diu Clara, perquè els estava explicant l'evolució de la pintura amb els nens i fan uns tallers xulíssims, i volia explicar-los als nens com és un estudi i com treballa un pintor.
Sí.
I ells m'havien fet una sèrie de preguntes. Bueno, van venir tota la classe de P5, 26 nens de P5, sentadets a terra, supermacos, i els vaig fer una demostració de com pintar un quadre, no?
Sí.
I va ser molt maco, molt maco. I feien unes preguntes precioses, com, per exemple, si havia aconseguit fer algun color impossible, què feia quan m'embrutava la roba, i bueno, coses així, no? Molt macos, molt macos.
I quan es deixa això i es torna al taller, aquella necessària solitud?
Bueno, això és una mica una esquizofrènia per mi a vegades, perquè em passo tota la setmana amb gent, no sé, ajudant-los i donant-los consell i clar, fent de suport, no? I al cap de setmana tinc que estar sola, a més, per crear. O sigui, no puc compartir. A més, em torno molt avariciosa amb el meu espai, no? És un espai molt, molt, molt privat, no? Però és així, vull dir, ja m'he fet aquesta manera de treballar i ja és, no sé, m'està bé així. M'està molt bé.
De moment, una cosa no es menja l'altra.
No,
hi ha una certa complementarietat.
Tinc que posar límits, eh? A vegades, perquè les m'han demanat...
La Núria vol dir que si volgués tindria classes tota la setmana.
Sí, podria tenir classes dissabte pel matí, divendres a la tarda, però no. No pot ser, perquè jo tinc que pintar.
Com viuen això els pares?
El què?
Tot això, el que passa dins un taller, aquesta expressió artística tan...
Ah, els pares
tan deixa d'anar.
Estan contents, jo crec. No sé. A veure, els nens que venen al taller ja és perquè demanen una mica aquesta, no és que no és com l'anglès que tal, saps, aquesta activitat escolar que una mica és per obligació o que ho han de fer, sinó que els nens que venen a aprendre, o sigui, a fer plàstica, venen una mica perquè ho demanen. Llavors els pares també són pares molt sensibles que estan predisposats a que el seu fill, doncs, aquesta part l'explori i puguin expressar-la. O nens, per exemple, que són molt tímids i amb la pintura troben una
forma d'expressió.
Sí, això és molt interessant, una via d'expressió, no? I no sé, jo amb els pares estic força contenta. Miraré aquest any de fer una exposició al taller de fi de curs, aviam, al juny, quan acabem, perquè puguin veure tots els treballs, perquè fan unes coses precioses.
Perquè d'alguna manera la pintora que és professora també veu en algun d'aquells nens o nenes, no sé si un futur artista, que seria exagerat, però algú amb una determinada sensibilitat per...
Sí? N'he trobat algun. El que passa és que, clar, s'hauria de veure l'evolució amb els anys, aviam
què,
no?
Però passa,
sí,
no?
Que hi ha nens
que es veu alguna cosa.
Sí, que tenen alguna cosa especial. El que passa és que jo no intento mai destacar ningú i tots dintre, o sigui, deixo que s'expressin molt lliurement i respectar la seva individualitat, i si tampoc hi ha uns que dibuixin millor, uns que dibuixin pitjor, perquè però sí que ho notes, hi ha nens que des de petits ja estan tot el dia que, no sé, que tenen algo, tenen un punt així de creatiu i una mica especial, no? I sí, es veu.
Ara ens ho posem molt bé la Núria, el pintor de saber dibuixar ternassos.
Sí, jo crec que sí. Hi ha qui diu, no, el color és el color, i el color és més per expressar emocions, i el dibuix seria la part més analítica, més racional d'una obra, no? Però ha de saber dibuixar, perquè ha de saber plantejar un quadre, ha de saber... és imprescindible per mi.
Que hi ha d'aprenentatge i que hi ha de valors innats en la capacitat de...
Jo crec que és una barreja, però si jo crec que dibuixant s'aprèn... A dibuixar s'aprèn dibuixant, I també és una cosa de molta constància, i perquè hi ha gent que...
Que perd la paciència aviat? O...
Sí, que perd la paciència, sí, però que té una, té algo innat però no té constància, llavors tampoc li serveix. O gent que li costa més però que té molta voluntat. Per exemple, Van Gogh va començar a pintar als 30 anys i era molt mal dibuixant, deia ell, perquè llavors s'esforçava i s'esforçava i li costava molt dibuixar, però en canvi amb el color era, era una passada, no? Llavors, jo crec que és molt treballar, o sigui, tenir molta constància. És l'única manera.
Uh-huh. Aquestes alçades de la carrera, un renuncia a alguna cosa o no? De tot allò que pensava quan va començar?
Bueno, ja, més que renuncies, ja no ets tan idealista, potser, però bueno, no sé com... La il·lusió la tens igual. La cosa per... O sigui, no sé, hi ha algú com un motor, un motoret que et fa continuar, i aquestes ganes són les que no m'agradaria, no sé, que no se'n passessin mai, no?
Suposo que és difícil perdre-les a una determinada edat, ja, no?
Sí.
Quan la cosa està molt encarrilada,
sí.
Diguem-ne, perdre
espero que
aquella,
no passi.
Aquella motivació.
Espero que no em passi. Veure, perquè, hi ha pintors que sí que han tingut crisis fortes.
Ho dic perquè què és un premi? I com es defineix i com es viu?
Oi, mira, en el meu cas, aquest premi, no sé, ha sigut molt, molt important. Molt important perquè ha sigut una mica com el reconeixement a una trajectòria, no? I va ser, no sé, ha sigut molt emocionant, en el meu cas. Molt maco.
Inesperat?
Sí, una mica. Passa que van fer la proposta l'any passat, que em presentés, que em van animar. Vaig presentar un dossier bastant complet de tot el que havia fet i tal. I m'ho van comunicar l'any passat, no? que aquest any sí. Havia estat la guanyadora. I sí, home, sí que et queda sorpresa, clar.
Dic això d'inesperat, bastantes... per si també a una determinada edat un ja no espera grans coses.
No, home.
Sinó que, no, sí que se n'esperen de coses.
Sí, i tant, clar. No, i va ser, no sé, molt, ja et dic, molt emocionant. A més, la possibilitat va agradar perquè vaig fer com un recull de les obres més importants, i vaig estar recollint coses que ja no estan a les meves mans, que estan, doncs, les havia venudes, i després hi havia alguna obra que no havia estat mai exposada, encàrrecs també, perquè també n'he fet algun, que no és que m'agradi molt fer encàrrecs, però o sigui, m'agrada fer encàrrecs, però quan em donen tota la llibertat del món.
D'acord,
no? I eren, en aquest cas, eren dues obres que no s'havien exposat mai. I doncs, veure-les vibrant amb les altres, no sé, em feia molta il·lusió, però tot el conjunt.
Vinga, agafem-nos amb això de la llibertat. La Núria Corregé ha fet allò que volia fer?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí, em quedo tan ample.
Això té un preu?
Sí, de vegades sí, clar. Però bueno, a mi, no sé, dono per satisfeta.
Uh-huh.
Sí.
Un pintor o una pintora de capçalera per la Núria?
Ara mateix? No sabria què dir-te, perquè en Barcelona m'ha decebut una mica, molt, però ara està una mica, no sé, fent joies i com... No sé, hi ha molta gent... M'agraden molt els clàssics, ara. M'agrada
per exemple,
molt la pintura del Renaixement, no sé, m'agrada Giorgione, m'agraden els pintors venecians, m'agrada molt Velázquez, m'agrada Goya, no sé, m'agrada molta gent. Ara, la pintura clàssica, no sé, m'interessa moltíssim. Sí, sí.
Forma també part d'un... No sé si allò, quan un comença... els clàssics també...
Els descartes, i de cop tornes a...
I de cop tornes i dius...
Sí.
Sembla mentida com es podia fer això.
Sí, sí, és veritat, sí, sí. Sí, sí, és curiós.
És curiós,
no sé,
però
no sé per
deu formar part de l'evolució pròpia.
I també m'interessen molt les avantguardes, El que passa que també em cansen una mica, no? Tanta brugit de a veure qui la fa més grossa, qui té més... No sé, no? És una mica... Ho trobo superficial, a vegades,
d'acord.
No? Llavors, doncs mira, per exemple, Miguel Condé m'agrada moltíssim. I a més que és gravador, també, i coneixo molt bé l'obra, no sé, ho trobo molt... M'agrada molt aquesta pintura, això, atemporal, que no saps com classificar-la...
I per la qual no passa el temps, no?
Sí, d'acord. Aquesta pintura és la que m'interessa.
En què està treballant ara la Núria?
Ara, doncs, estic pintant i estic intentant buscar una... M'agradaria trobar, alguna cosa nova. I veurem per on peta. Però, bueno, al novembre tinc una... Ja, no sé, l'opció de fer... La possibilitat de fer una exposició, però encara ho tinc que acabar de lligar. I, bueno, ara ve l'estiu, també tinc tots els cursos dels nens i no tindré gaire temps per treballar. Però, bueno, després també hi ha...
l'edició d'uns gravats per l'Ajuntament del Prat, per un, bueno, uns regals per uns mestres, mm-hmm. bueno, un aniversari d'uns mestres, bueno, aviam.
Que sí, que distreta vostè.
Sí, 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 estic
enfeinada. Distreta vostè. 10 i 48 minuts. Ha posat els peus al Calferrat, la Núria, alguna vegada?
Sí, 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 i tant, i tant.
Què es quedaria al Calferrat?
Ui, algun Picasso.
Avui que fa, això, 75 anys de l'obertura del museu.
El Picasso,
el Picasso llibre, també, com de...
Sí,
sí, aquella
sí,
cursa
Picasso,
de braus.
La cursa de braus, sí. La nena de la clavellina també m'agrada, d'en Rossinyol. El retrat de Morera, em sembla que és. No sé, Rossinyol m'agrada, eh? M'agrada força també, però em quedaria amb el Picasso.
Em quedaria amb el Picasso.
Sí.
Núria, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu,
Vicenç. Sort com no en el nou futur. La Núria Corretger, guanyadora del Premi Donart a la trajectòria artística d'un any, ja fa uns quants mesos, però ens hem permès el luxe avui de poder conversar amb una miqueta més de temps amb un artista que a la vegada és docent, professora, que veu totes aquelles... qui sap si futures vocacions artístiques també cada dia a casa seva. En uns minuts tornem. Fins ara.